l'impacte es produirà sense cap mena de dubte, també és així. El que apuntava a mi és important, però jo sóc pessimista. O sigui, el que crec que és rellevant és si Feijóo té més possibilitats d'aconseguir els resultats que necessita per ser president del govern espanyol seguint l'estela de Juanma Moreno.
Clar, aquest és el dilema.
O seguint l'estela d'Ayuso. Però els que coneixen bé tot això del PP, a mi sempre em diuen el mateix, no? No hi ha dubte. O sigui, Juanma Moreno mai serà un baró de la influència d'Isabel Díaz Ayuso, per un motiu... Ells ho exemplifiquen molt
clarament. Perdó, influència dins del partit, vols dir?
Influència dins del partit, sí, sí. Feijóo té un problema, que és que a Gènova les tres últimes plantes són les que ocupa el PP nacional, que diuen ells, que és l'estatal, i just la primera, la que està per sota del PP nacional, és el PP de Madrid.
Clar. Madrid de...
I això ho és tot. I hi ha gent... que hi ha gent que a Gènova es dedica a pilotar, a espiar, a controlar...
Però quan van tenir la crisi de Casado van anar a buscar a Galícia.
Sí, van anar a buscar un líder a Galícia que va venir dient, bueno, jo no sóc l'home de la confrontació, jo no sóc l'home de no sé què...
I ha acabat fagocitado, sí, sí.
Perquè el xup-xup de la primera planta puja cap a l'altra.
El xup-xup.
No, xup-xup, van anar per ell directament,
això...
no? Jo, és a dir, per quadrar-ho amb el que esteu dient, que hi estic molt d'acord, no pot ser una cosa i la contrària alhora. A la llarga, això, i en el líder del PP, el Feijóo, quan era president de Galícia, precisament ho era, gràcies a aquest galleguisme del PP... Sí. I ara el Juanma serà, si guanya majoria absoluta, serà gràcies a un cert andalusisme. És a dir, és curiós que un posicionament polític que demostra que dona bons resultats, el Madrid DF, de l'Ayuso, de l'Aznar, aquesta colla de fatxes, etcètera, perquè a més creen un marc ideològic...
No digui el Madrid DF, que és el contrari al que volem dir. Un DF seria el que hauria d'haver. Un districte federal de comandament directe del govern central.
Però és a dir, creen un discurs que el que afavoreix és el marc de Vox.
A veure...
És a dir, és tan d'extrema dreta que fa que el marc on Vox creix els hi sigui rendible en aquest sentit.
No, en canvi... Estan d'acord amb tot el que dius, hi ha una esmena...
Deixa'm acabar amb una cosa, doncs.
Perdona,
no, només un apunt d'això de les campanyes polítiques, no? Quan el Toni Soler deia... M'ha sorprès que li diuen Juanma.
Juanma.
Sí. Clar, és el màxim...
Als rètols electorals.
Sí. És el màxim compadreo.
Però escolteu, això era Bill Clinton... Encara sí. vas tu al poble d'Arkansas.
Sí.
I we miss Bill. Sí. És a dir, quan un polític arriba a ser tractat... Sí. Jordi Pujol li deien Jordi, no? És a dir, sí. Quan un polític arriba a ser tractat... Felipe li deien Felipe. Quan un polític se li diu pel nom de Pilar i ell veu que ho pot fer servir per ser diferenciat de la resta amb un nom tan poc estrany com Juanma, és que si no té majoria absoluta està molt, molt, molt a prop. Però Canta Clas és un referent.
Pedro Sánchez també li diuen Pedro, eh? Però...
I Déu-n'hi-do el que aguanta.
Jo, per contradir-me a mi mateixa i a Jordi i a tots els que estem a la taula...
És un bon resum.
Estic molt en contra d'això que ha fet la meva vila de fa 2000.
Ara volia plantejar una qüestió. Veureu que és pertinent. Tots hem dit això no pot ser, etc. Però no estic massa d'acord que allò de que un partit avui amb els sistemes que tenim de creació d'opinió pública i de creació de mars mentals, no pugui fer una cosa i la contrària al mateix temps sense que li penalitzi. Ara es planteja aquí un melón.
Però a la llarga...
A la llarga, moltes vegades.
Però fixeu-vos, abans ho has dit tu, Ayuso. És a dir, Ayuso, molt bé, ha anat fent malabars amb dos o tres clars que li anaven bé i de sobte en algun moment se li han caigut totes les boles.
Sí.
I Ayuso jo crec que ara a Mèxic li han caigut molt.
Seria lògic pensar que no es pot fer una cosa i la contrària sense tenir una penalització. Però en la pràctica veiem...
Però tu creus que la qüestió de Mèxic penalitza Ayuso?
No, aquí anava jo. Per una raó. La política cada vegada és més sentimental i es basa més en les emocions i no en la racionalitat. I per tant, molta gent vota en funció d'aquell que ideològicament o per afinitat se sent més proper. Yeah. Faci el que faci. Clar, i si avui diu blanc, aprovarà blanc, i si demà diu negre, justificarà negre. Sí, sí. Una mica és això, no? És a dir, per tant, hem dit que ens contradim una mica... No, no és que es contradiem, és que...
És que hi ha les dues, avui,
hi ha les dues realitats
sí,
alhora.
D'acord.
De tota manera, jo... O sigui, crec que a Andalusia una mica el que està en joc no són aquestes eleccions, que les donem ja per descomptades, sinó la transformació social que poden provocar aquestes eleccions. O sigui, de moment s'ha mantingut la bipolarització del vot, no? Allò que també passava a Catalunya amb Jordi Pujol i Felipe González, no? Que és que una comunitat socialista durant moltes dècades com era Andalusia s'ha decantat pel poder territorial cap al PP, però mantenia un vot important cap al PSOE, i això a les eleccions generals és important. A banda, que Andalusia, hi ha moltes Andalusies, vull dir, parlem d'Andalusia com si fos... Sí. Andalusia és molt gran, hi viu molta gent, i és molt, molt, molt complexa. No té res a veure Jaén amb Màlaga...
A Montero, no? Li deien que... No? Ets sevillana.
Ets
sevillana, ets massa centralista.
No, exacte. Per tant, és complex. I llavors jo crec que el que serà important és veure si la victòria, jo crec que indiscutible i probablement en majoria absoluta, de Juanma Moreno en aquestes eleccions, el que fa és una transformació del vot del vot substantiu de la societat andalusa, no? És a dir, si també es traslada a altres eleccions, com pot ser les eleccions generals, perquè el vot ja s'havia anat canviant, per exemple, a les capitals andaluses, o sigui,
ja fa temps que
la urbanitat, la modernitat, lo que és, diguéssim, el dinamisme que representen les capitals de província, el PP ja fa molts anys que ho havia aconseguit. Des d'allà ha aconseguit canviar el vot global, també el rural d'Andalusia, per aconseguir el poder a nivell de la Junta d'Andalusia. Ara veurem si aquest canvi també es produeix en el vot a les generals, que de moment encara no s'ha produït totalment. I això és molt important en la línia del que parlàvem, de si s'imposa el model Ayuso o el model Juan Manuel Moreno, bueno, en la política estatal del PP.
En el discurs, perquè en la pràctica no hi ha tanta diferència entre les polítiques que aplica Juanma Moreno a Andalusia i les que aplica Ayuso a Madrid, en respecte, per exemple, de la sanitat pública, de la sanitat dels serveis públics, etcètera, etcètera.
Hi ha una cosa que sí que és diferent, que crec que ho ha dit en Toni, que és que Ayuso treu pit de les seves polítiques.
Sí, sí.
Ayuso...
I l'altre
les fa i les amaga.
Jo,
l'ambivalència.
Per no seguir amb el PP, i si un punt de vista amb l'estratègia del PSOE, que també crec que és rellevant en aquest cas, a veure si m'he d'esmenar o no. Jo fa temps que crec que el sacrifici de l'actual candidat al PSOE no respon a dir deixo de ser vicepresident del govern per anar a ser cap de llista. És, soc una de l'equip del Pedro Sánchez, que en un escenari de pèrdua d'eleccions generalitzades a Espanya, vaig ocupar un espai territorial del PSOE perquè això no, Pedro, no se li descontroli.
Yeah.
De fet, crec que és l'estratègia que ha estat fent Pedro Sánchez de posar els que més es havien visibilitzat com els seus a perdre el territori, però no perdre d'una manera que els obligui a dimitir i d'aquesta manera controlar tota l'estructura del partit. No? És a dir, que aquí hi ha uns moviments de cares als propers congressos generals del PSOE per poder mantenir el lideratge de Pedro Sánchez.
De totes formes, Jordi, això és una desertificació del partit molt, molt grossa, perquè és posar tots els ressorts del partit només a un objectiu, que és el de conservar Moncloa. I això, jo crec que al final és una estratègia de curta volada, de curt recorregut. Ho hem vist a totes les eleccions fins ara, i jo crec que Andalusia serà el gran lloc on es vegi. Paga més la pena anar amb el millor candidat possible que amb un candidat que ja ve tocat. I si heu vist els dos debats que he vist, el de l'Eleccio Espanyola i el de Carles del Sur, a mi la sensació que m'ha fet és que Montero, que és una bona candidata en moltíssimes coses, té moltíssimes tables, ve de ser consellera d'Economia d'Andalusia en el moment del PSOE, en fi, vull dir que és una persona, jo no crec que sigui una mala candidata per se, però ve tocadíssima pels pactes amb els independentistes. Yeah. Són molt difícils d'explicar allà, a ella li costa moltíssim d'explicar, no té a favor ni a Juanma Moreno
però
ni a Adelante Andalucía.
Una altra contradicció.
Sí,
en aquestes
sistema
eleccions...
de finançament està molt bé per Andalusia.
Clar, clar. Costa... I la segona...
Només un apunt per...
Li costa horrors.
Una frase, eh? Mira, de veritat, però pel que dieu... però és que hem de recordar que la persona de Pedro Sánchez Andalusia no era Montero. Era ja. Juan Espadas,
sí,
i
de fet, molta gent pensava que havia de continuar Juan Espadas en aquesta acció. Però hi ha una altra contradicció, que és que en aquestes eleccions s'ha emergit Andalusia com a poder d'Espanya, en el sentit de que tota la campanya s'ha, d'alguna manera, andalusificat, diríem, sí. No? És a dir, s'ha posat l'èmfasi en el tema més... diríem, nacional, entre cometes. Fins i tot ahir, quan Moreno Bonilla rebutjava el pacte amb Vox, el que deia és que Vox es mana des de Madrid.
Sí.
I, per tant,
sí.
No podem admetre això.
Sí, sí. El problema de Vox no és que siguin d'extrema dreta, sinó que són un
centralista.
A part de la pujada d'Adelante Andalucía, que vendria a ser un partit que va evolucionant d'una manera que s'assemblaria més als partits com la Junta o com altres, sí, sí. No pas sí. A l'esquerra tradicional.
Hem arribat a les 10 i 10 minuts. 'Hagués anat bé quan estàveu tan encigalats, hagués hagut de posar-la llavors, i així es calmava una mica el personal. Tanquem l'àgora amb Jordi Cominal, Ferran Espada, Milagros, Pere Saliba i Arturo Puente, però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Què més farem avui al matí de Catalunya Ràdio?
De seguida parlarem de Palestina. Avui, 15 de maig, es commemora la Nakba, que és l'expulsió de la població després de la creació de l'Estat d'Israel, i ho farem, en parlarem amb el Salah Jamal, que és metge, historiador, escriptor palestí, fa gairebé 60 anys que viu a Catalunya i ha rebut la Creu de Sant Jordi.
Arribarem a les 11 anant fins a l'espina de l'actualitat amb la periodista Sílvia Coppolo i el filòsof Oriol Farrés. Avui reflexionaran sobre l'arrogància arran de la roda de premsa que ha fet aquesta setmana el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
I després, com cada divendres, el dilema. I avui ens preguntarem si a les xarxes tot s'hi val. Ho fem arran dels atacs, alguns força cruels, que ha rebut la cantant de l'Oreja de Van Gogh, Amaya Montero, en el seu retorn als escenaris. Tindrem opinions de la nostra companya Lara García, que va ser un dels concerts a Bilbao el passat cap de setmana, també la Judit Mascó i l'Elisenda Pineda.
I tancarem el programa i la setmana amb la gran final del concurs pendent. Avui la farem des dels jardins de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i l'Arnau Santero serà el concursant que mirarà de guanyar els 200 euros en joc.
El moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Doncs res, que hi ha poques coses més plaents i edificants que gaudir del dolor aliè. I això és el que he fet escoltant les emissores de Madrid, parlant del Madrid, de Florentino Pérez, d'Arbeloa, d'Mbappé. Fem un saltironet temporal fins ahir a la nit, després del partit del Bernabéu, quan Mbappé va sortir a la zona mixta per explicar que Arbeloa li havia dit que actualment era el quart davanter de la plantilla. Reaccions. Cadena COPE. Juanma Castaño. El primer que fa és alegrar-se pel negoci dels qui es dediquen a la ràdio.
Hay mucho que comentar. Es que otra noche tenemos una noche de radio increíble. Yo estoy alucinando, ¿eh? De verdad. Cuando ganó la Liga el Barça el domingo, pensamos, esto se nos ha acabado hasta el Mundial. Vamos a batir todos los récords de consumo radiofónico deportivo porque es que la situación está... que no se puede encender una cerilla ahí dentro porque explota algo.
I després d'això, factureta cap a Florentino Pérez. Fa un parell de dies, en aquella cèlebre roda de premsa, el president del Madrid va acusar Juanma Castaño, entre d'altres periodistes, d'atacar el Madrid, de no cuidar-lo, deia. Resposta de Castaño ahir.
¿Qué tenemos que hacer ahora, presidente? ¿Obviar esto que está pasando? ¿Usted cree que se le puede esconder a los socios esto que está ocurriendo? Acaba de pasar en directo. Presidente, ¿qué tenemos que hacer? Dígamelo usted. ¿Qué tenemos que hacer? Para el oyente que está escuchando la radio hoy, ¿qué le decimos del Real Madrid? ¿Que no hay nada, ningún problema? ¿Que todo está bien? ¿Que es todo normal? El problema del Real Madrid es todo lo que está pasando ahí dentro. y no contarlo es ser un mal profesional y faltar a la verdad. Porque a lo mejor por todo esto el Real Madrid no gana los títulos. Así que es usted el que tiene que cuidar al Real Madrid. Usted, no los medios de comunicación.
Em falten hores i crispetes a mi, per gaudir de tot això. A la COPE, Juanma Castaño dispara cap a la llotja. A la SER, Manu Carreño diu que el problema és als vestidors, no pas a la llotja. O sigui que salva Florentino Pérez. Segur que no hi té res a veure que Manu Carreño sigui copropietari de la productora que fa Real Madrid Televisió.
No, home, no.
Mal problema. I gordo. Está en el vestuario. Esta noche ha salido Kylian Mbappé a dejar a Arbeloa, que sabe que se va, a los pies de los caballos. Muy mal por parte de Mbappé. El problema está en que los jugadores creen que son los que mandan. Conclusión, pelea de gallos en el vestuario. Vinicius, ahora muy bien con Arbeloa, antes muy mal con Xavi Alonso. Mbappé, antes muy bien con Xavi Alonso, ahora muy mal con Arbeloa. Uf. No sé si va a venir Mourinho, cuándo, dónde, como sea, pero trabajo tienen en ese vestuario, que es donde creo que está el verdadero problema y no en el palco.
I Juanma Romero, Juanma es diu el que fa les transmissions?
Antonio Romero. Antonio.
Jo li dic Juanma a tothom, però no sé, no sé com es diu, en dic Juanma. Doncs és el que fa les transmissions dels partits del Madrid a la SER, ell dispara contra Mbappé.
Para mí Kylian Mbappé primero es del Kylian, segundo del Mbappé, tercero del Kylian Mbappé, cuarto de Francia y a lo mejor quinto del Real Madrid. Sí. Lo que hace hoy Kylian Mbappé es rematar a un cadáver deportivo que es su entrenador.
¡Kylian Mbappé!
I en Josep Pedrerol.
Home!
Amb qui va? Va amb Florentino Pérez, home. Això ja ho sabem, però vull dir, entre Mbappé i Arbeloa, amb qui va? Ahir va obrir el xiringuito així.
La frase de Mbappé es llamativa, ¿eh? Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Y contesta Arbeloa. No lo sé. Tal vez marcó más goles en la primera mitad que en la segunda mitad de la temporada. Escuchamos a Mbappé enseguida, pero Arbeloa. Ja era hora. Ana Garcés, hola.
Hola.
Oh, hola. Ai. S'ha colat Salvador Soliver, sí, de Vitalia Consulting. Oh, és una broma interna.
Sí, no tenen res. I a les xarxes, què han dit, Joel?
Sí. Doncs mira, Freddy, la implosió del Real Madrid ha monopolitzat aquesta secció durant tota la setmana i han quedat alguns temes menors, cosetes virals per comentar. La primera, aquestes declaracions d'Omar Montes, on el famós cantant, diria que de reggaeton, afirma que tindrà un germanet, i això no seria notícia si no fos per qui és el pare del germanet.
Mi madre ha llegado a casa y nos ha contado pues lo que esperábamos, hablando claro, que mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal. Y a mí me gusta el padre, para mí. Se comenzaron a seguir en Instagram y a raíz de ahí, por lo visto, lo único que no me gusta, que era mi mamá, se la llevará a Barcelona. ¿Y quién me va a hacer a mí la cama y quién me va a hacer a mí mis cosas?
Tot això, després de portar-les unes viandes que diuen.
Sí, els periodistes. Sí, els periodistes. No, aquest noi, no, com a cantant, em sembla que és nefast, però com a showman val la pena. Ara marxem a Argentina per escoltar un simpàtic error de producció. El podcast Iqué, que és un dels més escoltats del país, dediquen el programa a parlar d'ovnis i de vida alienígena. Tenen la idea d'entrevistar un ufòleg. Y aquí es donde algún de producción se equivoca només d'una lletra, però clar, quina lletra.
Ahí. Tenemos un especialista. ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo.
Bien.
Bueno, cambiamos. ¿Querés
preguntarle sobre tu pito viejo?
Ya que estamos...
¿Crees en vida en otros planetas?
Y aquí está.
No, pero bueno, puede llegar a existir, pero no lo sé.
Bueno, ben jugat per part de l'uròleg.
Sí.
Una altra cosa que circula molt aquests dies. Alba Carrillo. La gent sap qui és Alba Carrillo?
Sí.
Més o menys, no? És aquella que abans era nòvia del Feliciano López.
Del Feliciano López.
Doncs
I d'algú altre, també.
Home, bueno, no ho sé, deu tenir molts més nòvies.
No, però també... Qui va estar, Alba? Alfonso Nieto.
Alfonso
Nieto, acaba de dir, Vanessa Carrió.
Que li deia que era un soso i una persona...
Sí, bueno, i al Feliciano li diu Facha.
Li va dir Facha directament.
Doncs Alba Carrillo, que és una dona d'un gran temperament, ja no treballarà més a la Televisió Espanyola. I el motiu és aquest tall que sentireu ara d'un programa del canal Ten, on la senyora Alba Carrillo va denunciar la presència de la senyora Paz Vega, que deu a Hisenda 2,5 milions d'euros a un programa de televisió pública.
Claro, hay muchos que son defraudadores y de repente les contratan para ir a cocinar a Televisión Española, que eso me tiene, la verdad, bastante... Y esto me puede salir caro, pero es que lo tengo que
decir.
No, Paz Vega, que hace que va a volver a cocinar en las cocinas de Televisión Española teniendo una deuda con Hacienda. Insólito. Y la tía pongo el otro día la tele, Televisión Española, la tuya, la que tú quieres, y de repente está allí en las cocinas otra vez, pero señora, si estás pidiendo que no paguemos impuestos.
Eso. Crec que té una mica de raó. I acabem amb un tall d'Esperanza Aguirre. Oh, feia temps que no sentia aquesta senyora. La setmana passada va anar un podcast de la revista Vanitatis. Surt el tema de la ressignificació del Valle de los Caídos i ella ve a dir que no cal ressignificar res perquè el Valle de los Caídos sempre ha sigut un lloc d'amistat i de concòrdia.
La realidad es que siempre fue centro de reconciliación. La división que en España, por desgracia, la hemos vivido ya en una guerra civil. Y ahora viene primero Zapatero y ahora Pedro Sánchez otra vez a crear el enfrentamiento entre españoles. Bueno. Una vergüenza. Pues creo que el nombre original, no sé si decirlo, porque a lo mejor me llevan a la cárcel, pero parece que era Cuelgamoro. Hicieron bien en cambiarle el nombre al Valle de los Caídos.
Sí, sí, ho he buscat i abans es deia Cuelgamoros.
Ah,
sí? Així. Sí, sí.
Bueno, en fi. Gràcies, Joan. Gràcies, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cuminal. Bon cap de setmana.
Bon 15M.
Sí.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Col·loca nubis en llur llar. I la resposta era en casa. Encasar és sinònim d'encasellar, de col·locar en caselles. Unir nubis equival a casar-los i dir en llur llar, doncs, és com dir a casa seva, en casa. 963 dels 1.351 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 11 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong... Sara Ginebreda, de l'Hospitalet de Llobregat. I avui també ens heu dit esposa, exposa o casals.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Cort Inglés. Digues-los que porto gelat. Que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
Parella, què us posem per aquí?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Cort Inglés.
Que no et pari res. Descarrega't l'app del Cort Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
I fins a un 20% en electrònica.
Tota la nostra web i app.
Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
I els descomptes de la setmana d'internet del Cort Inglés.
Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5 minuts i arribarem a 2:15.
I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils in dust.
Avui és 15 de maig i avui és un dia històricament assenyalat a Palestina, on es commemora la Nakba. La Nakba és com la comunitat palestina anomena l'expulsió de la població un cop es va crear l'estat d'Israel. En volem parlar avui, ho hem dit abans quan començàvem el programa, amb el metge, historiador, escriptor palestí, que fa 60 anys que viu a Catalunya, Creu de Sant Jordi. Salah Jamal, com estem? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
I felicitats per la Creu de Sant Jordi.
Ah, gràcies, gràcies, home.
Dèiem això, avui és quan es commemora la Nakba, però vostè defensa que la Nakba no va ser cosa d'un dia, que ha continuat fins avui.
Es veu perfectament. O sigui, tenim diverses Nakbas. Des de l'any 48 fins ara, i cada dos per tres tenim una catàstrofe. Un massacrament contínuament i el que es veu perfectament a vista de tothom, el genocidi de Gaza i el genocidi silenciós a Cisjordània, que no apareix enlloc. 100.000 morts, directament, diguéssim, dels bombardejos i les hostilitats armamentístiques, i milers de morts a conseqüència del genocidi, que són morts per falta de medicines, falta de tractament, hospital, no hi és hospitals, no existeix infraestructures per tractament de la gent, alimentació totalment bloquejada, i últimament s'està parlant de les rates que s'estan estenent per tota Gaza. I no hi ha tractament per eliminar aquestes rates. I aquí estem parlant del fenomen aquest de Canàries per un afectat o dos o tres, i sembla que n'hi ha una tragèdia mundial i ningú mira el que passa a Gaza.
Nakba vol dir catàstrofe.
Catàstrofe, sí.
O desastre.
Bueno, les dues coses són vàlides.
I aquest és el procés que, segons vostè, encara continua. Em deia la part silenciosa de Cisjordània, que se'n parla molt menys que a Gaza.
La part silenciosa, sobretot, és una batalla existencial, perquè tu saps perfectament, no tu, tothom sabem perfectament com l'estat d'Israel pretén annexionar el territori de Cisjordània a través de la creació de les colònies il·legals i ens talla els colons. És una colla de, ho dic sense embuts, una colla de psicòpates adreçats per una teoria divina, i una combinació, diguéssim, entre el colonialisme i la divinitat, i està recolzat per l'exèrcit d'Israel i al mateix moment per la impunitat i el silenci de tot el món. Això el que em sembla que parlava el filòsof Carl Jasper de la culpa metafísica de la gent que estan veient aquestes barbaritats i no poden fer res, saps? Llavors ell acusa a tota la humanitat del silenci i la inoperància, diguéssim, per frenar aquesta gent, Llavors parla perfectament de la culpa metafísica, o sigui que tothom tenim aquesta culpa.
I aquest
la impotència de no fer res o no volem fer res.
Això anava a dir, hi ha aquest llibre molt, molt interessant que va sortir en Samaca l'any passat, que ja el títol és Algun dia tothom hi haurà estat en contra.
Exactament, sí. És sempre, saps? Allò que ho mires i ho veus i al final mires a Cuenca, saps?
Deia Cisjordània, perquè vostè és originari de Nablus.
Sí, de Nablus, de Cisjordània.
Com era llavors i com és ara, Nablus?
Home, jo recordo que vaig viure 17 anys sota l'administració jordana, abans de l'ocupació de la Guerra dels Sis Dies. Mm. Bueno, era una vida de prestado, diguéssim. O sigui, els palestins portem anys i anys, vivim de prestats, saps? I el paper del règim de Jordània és silenciar, diguéssim, anestesiar la població palestina fins que va passar la Guerra dels Sis Dies i l'Estat d'Israel completava ja l'ocupació de la Palestina històrica i a partir d'aquest moment ja començava la colonització. O sigui, l'Estat d'Israel, des del principi, que és el nostre adversari existencial, ja tenia la equació aquesta artificiosa entre el colonialisme clàssic combinat amb la història de relats divins d'ocupar aquest territori i substituir el poble originari amb un aglomerat de gent que venien d'Europa, que són els jueus europeus, de Moldàvia, de Rússia, etc, etc. I continuar amb aquesta tasca de buidar Cisjordània i sobretot Gaza i convertir aquests pobles i aquestes zones inhabitables i fer-les desplaçar, expulsar i ocupar el seu territori. I des de fa anys i anys l'Estat d'Israel continua amb aquesta empresa.
De fet, el Salah Jamal també és autor d'un llibre que es diu Nakba, 48 relats de vida i resistència palestina, que és de reminiscències autobiogràfiques, i hi ha un moment que vostè en aquest llibre parla, o el protagonista del llibre parla, de com el seu pare marcava una distinció entre els refugiats i nosaltres. Nosaltres som desplaçats, nosaltres no som refugiats, i amb els refugiats millor que no ens hi barregem.
Sí. Bueno, en aquella època la gent parlava... Jo suposo que del nerviosisme la gent no sabia el que deia, I nosaltres ens van expulsar de Bissan i van anar a Nablus, que resulta que és el mateix territori de Palestina històrica. I llavors ell deia que jo sóc desplaçat, perquè encara estic aquí a Palestina. Mm. I els refugiats, que anaven a camps de refugiats, i anaven a Síria, a Jordània, fora del territori palestí. I llavors ell, de tantes bobades, entre cometes, que deia, que ell té una categoria una mica millor. I la meva mare se mofava d'ella i li deia una frase brutal. Li deia, això el que dius tu és la diferència entre una mierda i mierda refinada. Més o menys, no? Tothom hem patit la mateixa situació de desgràcia, diguéssim. Mm.
També hi ha una de les coses que vostè explica en el seu llibre quan arriben a el que ara és Cisjordània, i ara vostè parlava de Jordània, que Jordània és dels pocs països que els hi dona passaport jordà, és a dir, que no els hi permet tenir la, diguem-ne, identitat palestina. Mm-hmm. Com ha vist en tot aquest procés, en aquesta Nakba que, com vostè deia, continua el paper dels països àrabs?
Mira, els papers dels països àrabs, aquí hem de distingir entre dues coses importants. Els papers dels règims àrabs i el paper de la població àrab. Clar. La població àrab considera que la causa palestina és una causa seva. O sigui, tu veus un sirià, un jordà, un marroquí, mira la mitja mà, un marroquí aixecava i onejava la bandera palestina. Perquè tenen aquesta causa com una causa principal, essencial per ells. I els règims àrabs, tots els règims àrabs, no excepcionen ningú, tots són lacais.
De qui?
De l'imperialisme d'Otorn. Tots estan col·locats allà per fer el servei del que és el colonialisme. És silenciar el poble i dominar el poble i que no es bellugui. Mm. I aquest és el dels règims àrabs.
Parlava de la Minyamal. Mm? Què va pensar quan va veure el jugador del Barça amb la bandera palestina, ara que ho comentava, en la celebració del Barça?
A mi no... Bueno, primer és un orgull, i segon que el de Minyamal va portar una bandera que avui en dia és la bandera de la humanitat. No va fer res per a mi, perquè jo veig banderes palestines a tot arreu. jo veig una manifestació dels jugueters i porten la bandera palestina. Veig una manifestació amb commemorar l'Aldana de València i porten bandera palestina. Vas a una manifestació dels pensionistes i porten bandera palestina. La moguda de l'educació a tot arreu porten bandera palestina. Què significa això? Mm. Significa la bandera palestina. Avui en dia totes les causes justes sembrien amb la causa palestina. I a mi el que m'estranya, la reacció del Flick, no m'estranya molt, perquè és alemany. És alemany i el subconscient dels alemans tenen aquella culpa. I moltes vegades s'erren per expiar la culpa deient aquestes coses que va dir el Flick. Sí. Això em recorda també el Günter Grass, que va explicar que la història d'Alemanya és com si fos un vàter embusat, un vàter atascat, que cada vegada que volia un alemany per netejar aquest vàter, tira la cadena i el que passa flota la mierda. I això és el que ha fet el Flick, amb tot el respecte de tothom, Però jo, això el que dic és el Günter Grass, que és el Premi Nobel de Literatura en Alemanya. Va fotografiar la història d'Alemanya perfectament.
Parlava de la bandera palestina.
Sí.
Vostè entén que per una persona israeliana que potser ha estat víctima del 7 d'octubre, o algú que coneix ha estat víctima del 7 d'octubre, aquella bandera palestina no li agradi, li generi uns records que la remeti, injustament potser, però li recordi a Hamas?
Bueno, fixa't bé que m'estàs parlant tu del 7 d'octubre i cap periodista m'ha parlat de 30.000 massacres del poble palestí, des de Deir Yassin fins al massacre de Gaza, sempre parlant del 7 d'octubre. I però us recordo que va haver-hi massacres per donar a vendre. És la mateixa reacció. Amb la diferència, és la mateixa reacció que jo vegi un discurs del sionisme, diguéssim. I la bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Mm. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina. Llavors aquí hem de diferenciar entre un sionista neonazi i un jueu.
És que jo trobo que això és una cosa molt interessant, per això li volia preguntar també per aquest col·lectiu Junts, perquè ara fa poquet, de casualitat, he acabat de llegir un llibre que es diu, que és del Peter Beinar, que es diu Ser jueu en temps de destrucció de Gaza, i és algú extremadament crític, i ell, una de les coses que defensa era els anys 50, els que lluitaven contra l'antisemitisme, lluitaven contra la discriminació dels jueus. Avui, lluitar contra l'antisemitisme és defensar Israel.
Aquest és el que pretenen ells, o sigui, fer barrejar aquests conceptes i atabalar la gent, saps? Allò, el que critica l'estat d'Israel és antisemita, perdoni, i llavors els jueus que critiquen l'estat d'Israel, com es defineixen? Hi ha un seguit d'escriptors i filòsofos jueus que apestaven a l'estat d'Israel. Per exemple, el Primo Levi, ell parlava d'una cosa molt important, que és la ferida incurable, que ell deia que l'estat d'Israel i el sionisme intentava al màxim instal·lar la gent entre dues casilles. Intentava instal·lar els jueus en la ferida incurable que és l'Holocaust, perquè és una ferida que provoca una nafra, i la nafra no es cura mai, i això és una font inesgotable d'odi. Llavors, el sionisme intentava instal·lar a la gent israeliana en l'odi, i també intenta instal·lar a l'altra gent, que són els alemans i els europeus, en la casilla de la culpa, contínuament culpabilitzar-los de tot. I llavors, el Primo Levi aquest, una vegada visitava Israel i demanava als israelians jueus de bona fe, por favor, abandonar este estado apestado, deia exactament textualment. I se'n va allà, i es va suïcidar, tu saps que es va suïcidar, perquè no aguantava això. I si parlem Stephen Zweig també, que també es va suicidar. L'Emery, el filòsof, es va suicidar. Només veient com és l'estat d'Israel, l'Emery deia, por favor, abandonar aquest estat i tornem a la diàspora, perquè estàvem més respectats en la diàspora que aquest estat ni ho faci. Ni
fins,
ho faci
fins i tot hi ha un cert debat religiós. És a dir, també llegia que la Hannah Arendt havien dit que el poble jueu abans creia en Déu i ara creu en si mateix. Això fa uns quants anys, ja no és d'ara, però vull dir que també és un debat pràcticament
i
religiós.
I la Hannah Arendt, quan va fer la visita a Israel i va fer el llibre aquest d'Eichmann, Jo només demano als jueus que llegeixen aquesta filòsofa alemana jueva, com parla de l'estat d'Israel, un estat neonazi. I ella s'esbarriga amb aquesta història.
Abans parlàvem del seu llibre Nakba, 48 relats de vida i resistència a Palestina, però recentment l'editorial Cossetània i Planeta Gastro en castellà ha recuperat un altre llibre seu, del 99, Viatge a la cultura gastronòmica del món àrab, la cuina com a manera de curtar-se i entendre una cultura.
L'aroma àrab, que ara acaba de sortir la 20a edició.
Imagina't.
Sí. Bueno, la gastronomia també pot centrar, diguéssim, el gruix de la població d'explicar unes històries a través de la gastronomia. Mm. Un dels capítols aquests, que és el capítol del zàtar, que és la farigola, que molts palestins subsisteixen amb la farigola. Li posen una mica de sèsam, ho mengen amb una mica de pa i aguanten. I tenim allà, estem acostumats, els palestins, tenim allà reserves de zàtar per donar i vendre. Llavors, moltes vegades els anglesos, en l'època del mandat anglès, que hi havia una vaga de 6 mesos, durant 6 mesos durava la vaga, amb tocs de queda, i els palestins aguantaven, i els anglesos pensaven d'on treuen els aliments aquesta gent. I van descobrir que era els altres, la farigola aquesta. Els anglesos van cremar totes les muntanyes, perquè la farigola sortia a la muntanya. I els israelians, després, van repetir la mateixa història. Llavors els israelians cremaven les muntanyes per eliminar el zàtar i al mateix moment amb uns discursos ecològics. Saps? Allò pretenen la conservació de l'ecologia, etcètera. I quan no podien eliminar el zàtar, doncs van prohibir a la població de recollir el zàtar. El zàtar, que és la farigola. Que no
sí.
És unes coses que et passen i tu penses que aquesta gent ha patit l'Holocaust. L'Holocaust s'ha convertit en una cosa de una mesura universal, saps? Si tot el món ha de commemorar l'Holocaust. I el que no commemora l'Holocaust és antisemita, saps? I llavors aquí tot el món està acollonit amb el tema d'aquest de l'Holocaust. Han penalitzat el tema de l'Holocaust, que la fan servir a, com diuen aquí, a trot i a dret, no? Que banalitzen aquest tema, que, en fi, molts jueus estan esgarrafiosos d'utilitzar, instrumentalitzar, diguéssim, l'Holocaust. I avui en dia no quaia, no cola, això de l'Holocaust.
Per què no cola?
Perquè la gent està mirant... Mira, parlant històricament, l'Holocaust va passar del 40 al 45, més o menys, no? És un fet històric, dramàtic, i es va acabar. En canvi, la Nakba continua. Si tu comences a instrumentalitzar, com deia Milan Kundera, instrumentalitzar la memòria col·lectiva per justificar els teus actes criminals, això és miserable. Contínuament, l'estat d'Israel fa servir i utilitza contínuament el tema de l'Holocaust. I que consti, l'Holocaust és del 40-45, és un fet que s'havia acabat.
Vostè arriba a Catalunya el 69.
Sí.
Hem començat la conversa parlant del silenci de la comunitat internacional sobre la causa palestina. Era un silenci més contundent llavors o ara?
Llavors, lògicament, perquè avui en dia la ciutadania, i agraeixo la ciutadania com es mou, tu has sentit de les manifestacions mundials que passen, perquè que no aguanten més. I si els governs no poden fer res, i el ciutadà, per evitar, jo el que t'he dit abans, la culpa metafísica, per evitar-la i dir, escolta'm, jo he fet el que he pogut. He sortit al carrer i criticava i pressionava sobre el meu govern perquè faci alguna cosa. Que no s'ha fet res important, bueno, però el ciutadà de Catalunya i el món s'han bellugat i s'han mullat. S'ha mullat. I tu sents molts actors, actrius que surten i saben perfectament de què poden tenir represàlies, com per exemple el Javier Bardem, etcètera. La Minja Mal ja ho sabia, ell perfectament de què aquí li van a matxacar. Si el ministre d'Exterior d'Israel li acusa d'antisemita a un xaval de 18 anys, amb tota la potència que té l'estat d'Israel, i diu a la Minja Mal és un perill per a l'estat d'Israel. Imagina't aquesta histèria, aquesta dèria de... Bueno, és que és inexplicable. L'estat d'Israel moltes vegades té un doble actuació. Es presenta com un estat amenaçat, un estat que té 200 bombes atòmiques, i els països que hi ha al Rodolia no tenen ni una, i se sent amenaçat. I al mateix moment fa veure a tot el món que és un Superman. M'entens? Mm. Llavors aquest Superman se sent amenaçat per la bandera de la Minja Mal.
Salah Jamal, moltíssimes gràcies per avui xerrar una estona amb nosaltres al Matí de Catalunya Ràdio.
A vosaltres, i gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.com.
Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
I finançament fins a 12 mesos.
Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antoni Afon, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
Tenc on ell té un xe de bau, xe de bau que era un ou, d'Isorille.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'n les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I va clavar s'espasa arran d'escul.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
I aquesta hora al Matí de Catalunya Ràdio saludem la periodista Sílvia Coppolo. Com estàs?
Hola, bon dia.
I el filòsof Oriol Ferrés. Què tal, Oriol?
Hola, bon dia.
Per reflexionar sobre l'actualitat de la setmana, i avui partim d'una de les moltes frases, moltes perles, que va deixar anar Florentino Pérez a la famosa roda de premsa de dimarts.
Contra el Madrid,
Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
Així es referia el president del Madrid a la columnista de l'ABC, María José Fuente Álamo, una mujer que no sé si sabe de fútbol, però després...
A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
Doncs ja ho tenim, Sílvia.
Doncs fixem-nos en què tenen en comú aquestes dues frases que analitzem. I abans d'això, i durant tota la roda de premsa, Florentino Pérez va fer un atac greu a la premsa en general, al diari ABC en particular, i a diversos periodistes, d'alguns dels quals en va dir els noms. Homes. Dels homes professionals dels mitjans de comunicació s'hi refereix com a periodistes, és a dir, que substantiva el seu ofici. De les dones professionals dels mitjans de comunicació s'hi refereix no pas com a periodistes, l'ofici desapareix, sinó com a mujer o com a niña. No parla d'elles com a periodistes, sinó que s'hi refereix pel sexe, una mujer que no sabe de futbol o una niña que té 51 anys, per encara infantilitzar-la més mirant-la de fer petitona. La realitat és que tant una com l'altra escriuen en el diari o pregunten en la roda de premsa en tant que professionals de la comunicació i no per raó del seu sexe. I, per contra, cap periodista masculí s'hi refereix dient-li niño, o chico, o hombre, sinó que a tots els reconeix el seu ofici. Són periodistes.
Però hi ha algun marc teòric que expliqui el que fan aquestes dues frases que sentíem, Florentino Pérez?
N'hi ha molts, i mira, he portat aquest llibre, aquest Obedecedario Patriarcal.
Obedecedario,
Obedecedario Patriarcal, Estrategias para la Desobediencia, de la Sara Berbel Sánchez i del Bernat Castany, que és un llibre petit, però molt útil. I a més, els van fer un divan, en trobareu una síntesi. El que fa Pérez, Florentino Pérez, és una acció total de pur patriarcat. És Florentino qui assigna els rols jeràrquics de paraula i d'autoritat. És ell qui s'atorga el poder i l'autoritat a ell mateix per decidir qui pot preguntar, qui pot opinar i qui no. Construeix un manual implícit, aquest obediciari, que diu qui té legitimitat per opinar, qui ha de callar, suavitzar o justificar-se, i alhora penalitza les dones que ocupen espais que el sistema reserva o bé atorga prioritàriament als homes, com el futbol o el poder institucional. El problema no és només la frase, sinó l'ordre simbòlic que reprodueix. Quan Florentino diu una mujer que no sé si sabe de futbol, aquesta frase funciona com el que en diem una deslegitimació epistèmica, que vol dir que nega l'autoritat de coneixement basada en el gènere i no en l'argument. Una mujer, per tant, no sabe de futbol. El patriarcat el que fa és associar el saber seriós amb el masculí i construeix les dones com a intruses en certs àmbits, com el futbol especialment, i encara en la política o en l'empresa, on se la jutja molt més durament. I encara podríem anar, per fer una altra referència, a parlar del sociòleg Pierre Bourdieu, que el coneixes,
Bueno, aquest era dels clàssics que t'encarregaven a la facultat, llegir-te els seus tractats. Sí.
Que hi veu una violència simbòlica, perquè les desigualtats no només es mantenen per la força, sinó per creences interioritzades que semblen naturals. Així que, si acabem acceptant com a normal que elles tinguin menys poder i se'ls atorgui menys autoritat. Bourdieu ho defineix com una manera de dominació invisible que funciona amb la complicitat dels qui la pateixen. I si me'n vaig a una altra sociòloga, Rayon Connell, doncs ens diu que la societat està organitzada al voltant d'un model dominant que és la masculinitat hegemònica, i l'esport és un dels espais on més està reforçat aquest poder. El que és masculí, força, competitivitat, lideratge, el que associa a les dones, secundari o menys valuós.
El que passa és que sí que és veritat que el president del Madrid fa aquests estirabots, però no discuteix contingut, ni article,
clar,
ni de res.
Perquè no li cal. Yeah. Perquè només assenyalant que són unes dones o que són unes nenes, amb una periodista de 51 anys, ja les fa petitones. És així que funciona.
Posa aquest frame, aquest marc.
Clar, posa aquest... I el comprem. És a dir, de moment tu no t'adones ben bé. Saps? Ara ja sabem que alguna cosa no ens acaba de rutllar. Però no sabem com, per què. Perquè les fa petites o les fa com intruses. Mira, aquesta setmana que hem parlat d'intrusos. També sí. Intrusos en un espai que no els pertoca, perquè és el públic, és el de la informació, és el d'esports, és el de futbol. Què hi fa aquí? una dona.
Sí.
És aquesta
sí.
seria la, la idea. Per això no discuteix l'article de la periodista, sinó que una dona no seria una veu autoritzada, no? I el que comporta això, menys credibilitat per a les dones, el poder sembla naturalment masculí, i si ens n'anem a la frase de essa niña, encara una infantilització, com deia, la reducció d'una periodista adulta a niña per desautoritzar-la, minimitzar-la, rebaixar estatus. Ell decideix qui és adult, també, diríem, políticament, qui pot intervenir. Són dues cares del mateix mecanisme. I què diria jo, doncs? Recomanació. Professionals, noies, dones, quan parlin de vosaltres, penseu en si us han de dir una dona periodista, per exemple, o una periodista. Quin ha de ser el substantiu? Una dona directiva o una directiva? Una dona professional o una professional? Que no us substantivin pel sexe, sinó que puguin assumir el vostre rol. Perquè, si no, estem perdudes. I això sí, eh? Sempre defensant la posició amb alegria, fermesa i un somriure ampli.
Que és el que costa més, de vegades, eh?
I tant que sí.
És el que costa.
I els homes?
Sí, això,
on
això.
On són els homes que defensin l'equitat?
I això ens porta al concepte que volíem comentar amb l'Oriol, molt enllaçat amb el que deia la Sílvia, que és el concepte d'arrogància.
Exactament, Freddy. Mira, la Sílvia ha parlat de patriarcat, d'abús de poder, de violència simbòlica i de rebaixament d'estatus. Tot això des d'un punt de vista sociològic, des d'un punt de vista de la comunicació, però fixa't que des de l'ètica anem a parlar, com deies tu, d'una qualitat del caràcter, que és l'arrogància. I això també ho podem estudiar des del punt de vista ètic. Què és l'arrogància? Home, per definició, l'arrogant és aquell que s'atribueix a si mateix una excessiva importància. Per tant, té a veure amb ser massa orgullós, amb ser insolent, amb abusar del poder. I, efectivament, és a dir, en aquesta roda de premsa hi va haver un cert desplegament, podríem dir, d'arrogància. Us penseu que això de la qualitat del caràcter és una bona qualitat del caràcter, l'arrogància, o és una mala qualitat? És a dir, és una virtut o és un vici? Bé, examinem.
La virtut, no, no.
No sembla que ser arrogant no. sigui una virtut, més aviat sembla el contrari. Fixeu-vos que això té a veure amb arrogar-te massa importància. Què passaria si te'n donessis massa poca? És a dir, si pequessis de massa humilitat. És a dir, llavors no arribem a l'arrogant, és el contrari, és el pusilànime, que es deixa aixafar, que es deixa tractar com un cuc. Immanuel Kant, el grandíssim filòsof Kant, diu que qui es deixa tractar com un cuc mereix ser tractat com un cuc. Home. Per tant, jo diria que aquí hi han dos extrems, dos coses que són massa, són excessives o defectuoses, que són, d'una banda, l'arrogant i, de l'altra banda, el pusilànime. La virtut estaria en el terme mitjà, que seria alguna cosa, a veure què us sembla, una autoestima modesta.
Ah.
Algú que no es tingués a si mateix ni per massa ni per massa poc, sinó que s'estimés a si mateix suficientment i que alhora fos modest. És a dir, que entre dos excessos arribem a la virtut, que és el terme mitjà.
I el punt mig, sempre és el punt mig, eh?
El punt mig o l'equilibri. Mm. I això em fa pensar en un mite grec,
va,
que és la història d'Ícar. Voleu que us l'expliqui o què?
Sí, home, i tant. Ah, tira, tant.
Explica'ns una història.
Va. Dèdal i Ícar, pare i fill. Dèdal és aquell gran constructor, enginyer, inventor, i Ícar és el seu fill. I estan presoners a l'illa de Creta pel rei Minos, sí, el del Minotaure. Mm. Estan dins del laberint. I aleshores, Dèdal, el pare, s'inventa un artilugi, unes ales, per poder escapar volant d'allà. I enganxarà amb una cera a la pell, al cos, tant de si mateix com del seu fill, aquestes plomes, aquestes ales, per poder sortir volant. I abans li diu a Ícar, escolta, fill meu, no volis massa alt, massa amunt, perquè els raigs de sol podrien escalfar la cera i aleshores caurien les plomes, es desfarien. I tampoc volis massa avall, perquè la humitat del mar, estan a l'illa de Creta, han de sortir volant, la humitat del mar, les onades, l'espuma de les onades, podria obstruir les ales. I Ícar li diu, d'acord, doncs et faig cas, faré el que dius, volaré a una alçada mitjana. I surten volant, tots dos s'escapen, però clar, Ícar arriba un moment que perd el principi de realitat, es creu invencible, va volant amunt i cada vegada més amunt, fins que la calor del sol, el sol, li crema la cera, es desfan la cera, cauen les plomes, cauen les ales, cau al mar i s'ofega.
Oh.
Què és aquest mite que ens expliquen els grecs sobre el terme mitjà, sobre que totes les masses piquen, sobre que res en excés, com deia l'oracle de Delfos? Doncs que, efectivament, la bona virtut és el terme mitjà. I que, per tant, aquell que en una roda de premsa comença a superbament anar gaire amunt, 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 i cada vegada més amunt, i perd el contacte amb la realitat, perd el principi de realitat, pot ser arrogant, i aleshores passa el que passa, que tota la ràdio i tothom anem parlant d'aquest ridícul que ha fet.
Això que dius, Oriol, ahir, que vaig anar a la presentació de l'últim llibre de l'Oriol Montanyà a la BCM UPF, parlaven de la necessitat que els directius tinguin un punt d'humilitat, perquè només l'humilitat et permet el dubte, i el dubte és el que et fa créixer. I de vegades, especialment a les dones que tenim tanta o més empatia, els dius, ei, atenció, no et posis de catifa, perquè si et poses de catifa, et trepitjaran.
És que és això, i fixa't que aquesta història de la ibris, de la insolència, de l'arrogància, que és el terme grec, la ibris, encara en podríem parlar, per exemple, de líders encegats per l'ambició, d'avenços tecnològics que no tenen límits ètics, de persones que confonen el talent amb la invulnerabilitat, i de societats que ignoren advertiments per excés de confiança. Per tant, és un tema que també pot ser molt actual. I finalment, ja amb el que deia Sílvia, jo penso que entre ciutadans, republicanament, ens hem de poder mirar als ulls. No abaixar la mirada.
Republicanament, mare de Déu.
No mirar per sobre l'espatlla, sinó poder passar aquest test de retina.
Oriol, republicanament. Gràcies. Oriol, Sílvia, mil gràcies.